Bones festes. El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com estàs? Darrer dilluns de Sant, tia.
És que ja estàvem...
Ja està bé, ja n'hi ha prou de
2025. Ja he d'anar pensant quin modelito mos hem de posar per Sant de Cap d'any, eh?
Jo ja...
Ja
ho saps? Jo vaig igual sempre.
I com és igual
saps?
Sempre?
Així, així. Avui a la profe de matemàtiques a punt de jubilar-me vaig...
Però tens la roba interior vermella?
Tinc roba interior vermella.
Pues ja sí. Saps.
No sé si posar-me-la, perquè ja tinc massa sort. Llavors no vull fer-ne venir més,
clar.
Tampoc. Perquè no...
Ah, ets tan considerat.
Sí, no sé, perquè no n'hi hauria
pas
altres.
Perquè així es reparteix, clar.
Així es reparteix.
Jo, que mal que ets.
Molt bé, això és com sa grossa de Nadal, no? Vull dir que n'hi ha per repartir, però no arriba per tothom. Molt bé, avui és dilluns 29 de desembre. Farem el programa entre en Pablo Morganti, en David Ventura, en Irene Roig Francolí, en Sergi Torres, na Cristina Ramon, que ja l'heu sentit,
sí.
I jo, que som en Vicentur. A veure què tenim per avui. Avui parlarem ni més ni menys que de Blues amb The High Ride Company. Nou grup de blues, rhythm and blues, rock de Mallorca, que són boníssims i que llancen nou àlbum. L'estarem presentant. També tenim la secció de videojocs, Ready Player 3, ja preparadet, i les nostres seccions habituals, Vedrà, no hi ha ovnis, la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure, i alguna coseta més, fins que siguin les 7 del matí i arribi l'informatiu.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Tomàs Becket, bisbe de Canterbury i màrtir. Canterbury no és la marca aquella de xocolates?
No. És un lloc molt important des de la religió protestant ara mateix.
I una marca de xocolates, no?
No som tan expert com tu.
Bueno, també és Sant David, rei de Judà i d'Israel i profeta, conqueridor de Sió i Sant Tròfim, bisbe. Tròfim, eh? Pobret. Bueno, avui tenim dos efemèrides musicals molt diferents per començar el dia i la setmana. La primera és un músic català, Pau Casals, qui va néixer un 29 de desembre de 1876. Diuen alguns que va ser el millor violoncel·lista del món. En Pau Casals és recordat per la seva tècnica innovadora i per ser compositor, entre altres, de l'himne oficial de l'Organització de les Nacions Unides. També va ser notòria la seva recuperació de les composicions per violoncel de Johann Sebastian Bach. Ara mateix escoltes Pau Casals interpretant la suite per cello de Bach número 1.
Molt cultes, eh?, per ser el darrer dilluns de Sant.
Home, clar, perquè és un dia de reflexió.
Sí, sí.
El seu activisme amb els drets humans també li va valdre la medalla de la Pau de l'ONU i la nominació en el Premi Nobel de la Pau.
Pau Casals, va morir el 1973 amb 96 anyets i anem a fer ara el que seria un salt mortal des del punt de vista musical. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity.
Un 28 de desembre de 2015 va morir a Eivissa, a on residia, es dic jockey i músic Paul Walden, més conegut, però, com Guru Joss. Joss es va fer molt popular en els 90 gràcies a, en aquesta cançó que escoltes, Infinity, que ha tingut milers de versions. Guru Joss patia una addicció a l'alcohol i altres substàncies i es va matar amb 51 anys. No sé què pensaria en Pau Casals d'aquesta cançó, però igual li agradaria i mai se sap, igual em faria una versió per violoncel.
Aquest no és, aquesta és original.
Cantant sota la dutxa.
De seguida, en un minutet, parlarem de videojocs amb en Pablo Morganti i en Sergi Torres, però ara mateix toca cantar sota la dutxa. I no és que toqui, no m'agrada, l'expressió toca. No toca, ens agrada cantar sota la dutxa, i tant que sí. David Ventura, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Avui cantam sota la dutxa amb el disc de Nadales definitiu, el Song for Christmas, que el senyor Safran Stevens va publicar l'any 2006. Evidentment, és un disc que porta la marca de la casa de Stevens. És quíntuple, 42 cançons, 2 hores de música. Ja sabeu que en Stevens és amant de la desmesura i que no coneix la capacitat de síntesi. Què voleu que us digui d'aquest home? Farà uns 15 anys estava a la cresta de l'onada amb els seus àlbums Illinois i Michigan. Les seues cançons a la banda sonora de Call Me By Your Name el van tornar a situar en primera plana i després va desaparèixer i fa poc vam conèixer els motius. I és que pateix la síndrome de Guillain-Barré, que és una malaltia neurodegenerativa que li ha afectat la mobilitat. De fet, ha explicat que ha hagut de tornar a aprendre a caminar. La vida de Stevens és una successió de drames, donaria per a biopic, ja que els seus pares eren uns hippies tronats que pertanyien a una secta religiosa i que tenien molts problemes amb les addiccions. I la seva infantesa va ser un absolut malson. Una vida complicada, però mira, aquí el tenim. Encara viu, encara entre naltros. Safran Stevens i aquesta particular Nadala que es diu Come on, let's boogie to the elf dance.
1, 2, 3, 4...
Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Molt bé, anem a jugar a videojocs. Ara que tenim una mica més de temps, es Nadal, les festes són moments adequats. Pes bici. Sergi Torres, bones festes, què tal? Com estàs? Com et pegues, turró?
Molt bé, Vicent,
estic
molt bé.
Ja heu fet la salsa a casa?
No, a casa no ens volem fer, la veritat.
No ens voleu fer, és
que sou... La meva abuela sí que en feia.
Sou des West End. Ja heu perdut ses tradicions.
Ses costums.
Fan fish and chips.
Pablo...
No, home, clar,
fan
aquest nivell no.
Sí, fan roast beef. Pablo Morganti, com estàs? Ja heu fet la salsa, Valtros?
Jo no faig salsa, tio, jo sóc foraster.
Bona, però la dona...
La meva dona sí, però a casa seva faran la salsa, jo a casa meva
però
no.
Però tu l'has tastat.
Sí, no és la meva cosa favorita.
Salsa, també.
Has de dir que és la més bona que has tastat mai.
La més bona que he tastat mai, la veritat.
Has de dir això.
Això ho diu tothom, sí.
Sempre s'ha de dir això. No, a més, sense dubtar.
És que mai n'he tastat una de tan bona.
Sense vacil·lacions en ve.
Sí, és veritat.
Sergi Torres, anava a parlar dels Game Awards, però vàrem parlar dels premiats, uh-huh. dels inesperats premiats.
Exacte.
Uh-huh. I anava a parlar de...
Anuncis
que s'han fet.
Trailers.
Sí, al final va haver-hi un... Com cada Game Awards, cada any passa el mateix, que és, ja ho vam dir, és major aparador per presentar qualsevol novetat a la indústria. per lo tant, pues, el millor molt ho tindrem millor. Sempre en els Game Awards. Com ja van comentar, una gala important, molts anuncis interessants, per part de Capcom, per exemple, és nou Mega Man, que després de molts anys torna, es dirà Dual Override, o tenim plataformes encara, ni, només sabem que sortirà un futur 2027, la confirmació que era un secret a veus d'en Leon Scott Kennedy, un dels majors protagonistes de Resident Evil, en el Resident Evil 9, que ho protagonitzarà el joc. Després també tindrem Star Wars per partida doble, que tindrem Fate of the Old Republic, que és l'heredé espiritual de Knights of the Old Republic, un lloc molt estimat per la comunitat.
Gran saga, sí.
Uns RPGs que van ser l'hòstia.
Sí.
I també tindrem Galactic Racer, que serà un lloc de carreres inspirada sense carrera de l'amenaça fantasma.
Sí, com es deien, les vaines.
Les vaines, correcte. Sí, 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 que han hagut un fart, però bueno, tornen.
Sí, és un bon concepte, està guai.
Està guai, sí. Que també estan traient-li suc, no? Al final és la franquícia, llavors si treuen duros d'un costat o l'altre, perquè com les pel·lícules han anat com han anat, i les sèries.
Sí.
I bueno, jo personalment considero que els dos anuncis més destacats, per jo, pel meu gust, pel meu criteri, són el retorn de Tomb Raider i la nova entrega de Divinity. Començarem per Tomb Raider.
It's been years. But the events are still etched in my memory.
Lara Croft.
Lara Croft.
Sí, la famosíssima arqueòloga inglesa, inglesa, que estava molt inspirada en Indiana Jones, però versió femenina, va ser pues, una de les majors heroïnes de l'època de 32 bits en la PlayStation, quan va néixer la franquícia.
És una gran, és una del 2000, no? Va començar en 96, mira.
De fet, justament, tenim anunci per partida doble, i un dels dos anuncis és un remake de la primera entrega en commemoració pel 30 aniversari.
Clar, 30 aniversari, eh?
Sí. Sí, jo en la notícia que he trobat per internet en 20 aniversari, jo no m'aquadra, jo sé que això va sortir en 90 i alguna cosa, i mira, 96, 30 anys. Clar, 30 anys de Tomb Raider, 30 anys de Lara Croft, que antes eren 4 píxels, sí. Si recordeu, era molt característic per aquella època.
Sí, 4 píxels, sí.
I ara, pues, mira, 30 anys després encara sigui el ruedo, de fet, li va menjar una mica sa torrada, per dir la tostada, en Nathan Drake, Uncharted, que va agafar Tomb Raider i ho va fer millor que Tomb Raider, curiosament.
Sí, és veritat.
Era el mateix concepte.
És un cercador de tresors, també, no? Com ella, que ella era una mica... cercava Atlantis, cercava llegendes, coses així, no?
I els dos títols pues, tindrem, com dèiem, Legacy of Atlantis, que és el remaster... remake, perdona, remake, de la primera entrega, que sortirà en 2026 per Play 5, Xbox Series i PC. I tindrem una nova entrega, que és Tomb Raider Catalyst, que serà una entrega completament nova, que promet renovar la saga, i que en aquesta ocasió ens porta a la Índia. Està previst per 2017, mateixes plataformes, PC, Play 5 i Xbox Series.
És a dir, torna Tomb Raider en 2026...
I en 2027.
Amb un remake i amb una nova.
És per una mica fer, anar obrint boca, sí, de cara a lo nou, que ja veurem a veure quan nou és.
Molt bé, perfecte. Pablo Morganti, saltam a tu.
Vale, saltam a jo i parlem d'un joc...
Estan parlant de videojocs que s'han anunciat...
Que es van anunciar a les Game Awards.
Game Awards i que arribaran en el pròxim any, en principi, en el 2026.
Sí.
O algun, com és aquest cas, el 2027.
Clar, perquè aquest està... Ja va ser, diguem, una mica anunciat com fent teasers i coses així, però ara anunciaven la seva data d'estrena oficial per desmentir rumors, també, suposo, i aquestes coses, i ja han confirmat que serà 2027, perquè el 2026 no els hi dona temps.
Mm-hmm.
És el que té. Parlem d'un joc que es diu Exodus.
Who are you?
I'm a friend.
Celestials are the enemy.
Bé, aquest senyor que parla és en Matthew McConaughey.
I'm a friend.
Aquest que diu I'm a friend és en Matthew McConaughey. O sigui que és un amic. Aparentment és un amic, vale? I és que la setmana passada parlàvem d'un JRPG que va arrasar els premis, que era Clair Obscur Expedition 33, i desenvolupat per ex-treballadors d'un gegant com Ubisoft, que varen fundar el seu propi estudi. I doncs ara tenim una possible rèplica d'aquesta història, més o menys. Exodus, que és aquest joc que ens ocupa, és un RPG d'acció emmarcat en un món de ciència-ficció en un distant futur, desenvolupat per Archetype Entertainment, que és un estudi fundat per tres ex-treballadors de BioWare. O sigui, és una mica la mateixa història, més o menys, no? Ex-treballadors d'una gran empresa funden una nova empresa amb un joc bastant pepino, pareix, no?
Expedition Exodus, no?
Expedition Exodus.
Exodus 33.
Sí. El tema monetari pareix que serà més triple que l'altre, perquè el bon exemple és aquest senyor, Matthew McConaughey, interpretant un dels personatges amb la seva veu.
Clar.
Pasta,
i
sous. Crec,
clar, molta pasta. Espero que això es descarti per ser el millor indie de l'any, perquè no. Vull dir, tens en Matthew McConaughey? No, esperem que no, no? En quant a la trama, serem un tal June Aslan, que és el tipus, un tipus de persona anomenat itinerant amb I majúscula, perquè així adquireix com una mena de mística el concepte, si no simplement és que dones voltes, que es dediquen a cercar secrets ancestrals per les estrelles. Ens trobem en una realitat on uns éssers anomenats celestials són l'amenaça principal per a la supervivència humana, però desentranyar els seus secrets és també la darrera esperança que tenim, clar, per sobreviure. Tindrem també un component de dilatació temporal, no m'ha quedat clar si perquè aquests celestials afecten el flux temporal o perquè el joc respecta... Clar, perquè pot ser que tinguin aquest tipus de màgia, no sé, saps? Són com sers una mica divins. O perquè el joc respecta la relativitat i aquestes coses com la pel·li d'Interestel·lar, no? Que tenia molt d'interès.
Per això està en McConaughey, no?
Exacte, per això tenen, jo crec, també aquest reclam, no?, de Matthew McConaughey. O una combinació de les dues coses, no sé. El cas és que les decisions que prenem, alteraran i acceleraran el desenvolupament de la humanitat, probablement amb múltiples decisions crítiques i finals alternatius. Clar, tu te'n vas a l'altra punta de la galàxia i passa més temps a la Terra quan has tornat que no el temps que tu has viscut, aquestes coses, no? I és que tindrem una galàxia al nostre abast amb diferents dinasties humanes, humans millorats genèticament, espècies alienígenes i molta nau espacial i molta quest i molts objectes i coses així. Pot estar molt bé. Pot estar molt bé. Pot estar una òpera espacial. No pot estar molt guai.
Molt bé. Una soap opera. Divinity?
Saltam d'un RPG de l'espai a un RPG de fantasia oscura medieval, que es tracta de, com tu
però
bé
molt
dius...
Obscura.
Molt obscura.
Molt obscura, sí.
Torna Divinity.
Bé, no us mireu els tràilers si sou menors de 18 anys.
No, no, totalment. Sí. Bastant heavy, eh? O sigui, jo he flipat. No, jo havia escoltat que era esa cosa, anava fort l'assumpte.
Sí. I molt de body horror, no? Bastant.
Sí, pegui 18,
molt
completament.
Molt inquietant, sí.
Us conto una mica. L'Arian Studios, que són els responsables de Baldur's Gate 3, un lloc que va fer molt de remor i va ser, com recordeu, es GOTY, es Game of the Year des 2023, va anunciar el seu nou projecte, Divinity. Divinity és una saga ambientada al món de fantasia èpica de Rebellion, o Rebellion, no estic segur com es pronuncia, que està poblat per multitud de races intel·ligents, com són humans, elfs, nans, llangardaixos antropomòrfics, orcs i sers mitològics com dragons, dimonis i diferents deïtats, no? Mm-hmm. El tràiler, que com anàvem dient és heavy de collons, veiem com el que pareix ser el sacrifici d'un rei d'un poble a un ritual pagà, amb tots els elements que pots imaginar, tortura, violència, foc, una orgia... Si heu vist Midsommar, per l'estil. Mm-hmm. Pel·lícula, per cert. Acaba aquest ritual per invocar un dimoni o entitat maligna que els treu les freixures a tots i fa una espècie d'estàtua monument amb els cadàvers de tots els habitants del poble.
Molt agradable.
Està començant a molar moltíssim. S'esperit nadalenc.
Sí, un pessebre totalment.
Molt intens.
Aquí a Catalunya tenen el cagatió, sí. El Divinity, sí, tenen aquest arbre humà de persones.
I el caganer, aquí tenen el Divinity, tenen
l'escultura, l'arbre...
S'orgia de cadàvers.
Exacte.
Acollonant.
Escolta.
Bueno, pues, fins aquí el tràiler, no tenim dates, o sigui, no tenim més informació sobre el que serà el joc en si. Com a seus projectes assessors sabem que serà un RPG amb combats per torns. Ens han promès que serà el seu major i més gran projecte fins a la data, el qual, tenint en compte l'absurda quantitat de contingut que té Baldur's Gate 3, em pareix una barbaritat.
Uf.
I no tenim ni data de llançament ni plataformes, però per jo, tenint en compte que és el GOTY de 2023, el Baldur's Gate 3, és el títol d'aquestos Game Awards.
Sí.
Molt bé.
I acabam, Pablo, amb...
Acabam amb més guerra.
Amb el que és per jo el títol dels Game Awards.
Fantàstic.
Sí. Perquè, clar, aquest sí que és un anunci com aquest, que ningú... No hi havia cap avançament de res. És un anunci en tota regla. Uh-huh. I és un anunci d'un rumor que va començar fa uns 2 anys, que la gent d'aquesta saga Total War parlava molt d'això, uh-huh. I parlàvem del Total War Warhammer 40.000.
In the grim darkness of the far future, every soul's survival hangs by a thread.
Bé, si el trailer de Divinity Original Sin era més 18, Aquest univers és més 24, vale?
és més 40, tio.
És més 40.000. Més 40.000.
Tio.
Molt bé, molt bé. Bé, i com deia, no s'ha fet realitat aquest rumor que va començar fa uns 2 anys amb creadors de contingut de Total War i fans de la franquícia, perquè és una franquícia que té 25 anys, assegurant, apostant i predient que aquesta seria la nova aposta de Creative Assembly i seus desenvolupadors i creadors d'un gènere d'estratègia que no existia pràcticament. Total War, aquesta saga va començar amb Shogun, Total War, un joc de 2001, que combina un mapa del Japó feudal dividit en regions i en escollim el nostre regne, dels diferents que hi hagi en aquella època, gestionem les nostres ciutats i movem els nostres exèrcits en un format per torns, com si fos una mica el tauler del risc, sí. No podem imaginar? Mm-hmm. Sí, una mica més detallat, segons passen els anys, però més o menys. Amb batalles en temps real i amb una escala d'unitats mai vista en el 2001, en comptes de crear unitats singulars, com un joc d'estratègia, que és una persona amb una llança, per exemple, una unitat de llancers o de samurais podia estar composada de desenes de models individuals que es movien com un, morien un a un i podien fer atacs direccionals, és a dir, podies flanquejar una formació per no enfrontar les seves llances amb la teva cavalleria, per exemple. La saga Total War sempre s'ha centrat en èpoques amb armes, diguem, medievals, arcs, catapultes, espases, tota la pesca, no? A més, sempre s'havia centrat en la història humana, en events reals com la invasió d'Europa per part dels mongols, l'existència del Vaticà i la seva influència, el descobriment d'Amèrica, jocs on el punt de partida en el mapa és un any, rotllo el 755.
Sí.
Tot el que està reflexat en aquest any és històricament com era, però a partir d'ahir és un sandbox. Tu pots escollir una ciutat, jo què sé, els gals i conquerir Roma.
Sí.
O agafar Estònia i fer-te una superpotència colonial. Sí, Estònia, saps? Vull dir. Fins que va arribar Total War Warhammer fa uns anys, Andorra. I convertir-lo en una superpotència.
O fer que l'imperi espanyol mai caigui.
Exactament. Exactament, el que vulguis.
Formentera.
Fins que va arribar Total War Warhammer fa uns anys, on la fantasia per primera vegada irrompia en la saga, combinant el rotllo medieval amb monstres gegants, dimonis, elfs, orcs, ingenis mecànics impossibles i tota mena de criatures de fantasia i imperis màgics. El joc es va dividir en 3 jocs independents, però combinables, que van sortir pues, en una diferència de 2-3 anys cada un, cadascun agregant més races i més part del mapa que es poden unir per crear una campanya en el mapa més gran vist fins a la data, o sigui, una bestialitat d'un projecte messiànic. Probablement aquesta serà la filosofia d'aquest gegant, d'aquest Total War Warhammer 40.000 que ha sigut anunciat sense data d'estrena de moment, jo crec que 2027 mínim, que començarà només 4 faccions, però com deia un comentari del tràiler de YouTube, que el millor de YouTube són els comentaris, t'ho dic.
100%, 100%, sempre.
O sigui, 40.000 es refereix a la quantitat de DLCs que sortiran. Dic, sí, tens raó. Sí, sí, és que no ho hauria dit millor, saps?
Idò, ja ho sabeu, els anuncis dels Game Awards, com pinta el 2026?
Pues molt
en matèria
bé,
de videojocs.
La veritat que molt bé.
Sí. Bon ritme.
Sí.
Jo ja ho vaig comentar, me preocupa ser Switch 2. La veig molt escassa de llançaments, la veig escassa de suport per part d'altres companyies.
Ja espavilaran.
A veure què.
Jo
ja
crec que sí.
Ja ho sentirem a dir.
Ja espavilaran.
Asus
i si no,
manera.
Us ho contarem aquí a la secció de videojocs. Gràcies, bon
dia.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
En discoteca con lo sguardo da serpente. Quina veu més profunda que té aquest senyor. Pino D'Angio, això és un tema de 1981 que jo crec que el posam mínim 3 vegades l'any. I no estic segur, no estàvem segurs, ni en Pablo ni jo, de si havíem fet sa tercera vegada enguany, aquest 2025. Per tant, per estar segurs, hem pensat anem a regalar-m'ho ses orelles amb aquesta cançó disco super vintage que sona beníssima en aquesta hora desmatí. Pino D'Angio, macuale idea, però quina idea de fer, quina idea de fer. Amb ella arribarem a sa nostra primera pausa. Tornem de seguida, eh? No te'n vagis. Vedi que lei non ci sta. Che idea. Vale idea. È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Has complit amb tots els propòsits que feres la darrera nit de l'any 2024? Has fet check a totes les caselles durant aquest 2025? Si la resposta és no, enguany tornen Clara i Mamí i Laura Tur, o Laura Tur i Clara i Mamí, perquè aquest any sí que sí. des de Pitiuses i Menorca, o des de Menorca i Pitiuses, te convidam a revisar els propòsits pel nou any i a fer les campanades tots plegats. La nit del 31 de desembre, aquest any sí que sí, a IB3 Ràdio a les 10 del vespre. Per dia 31, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial la darrera nit de l'any. Clara i Mamí i Laura Tur tornen per Cap d'Any amb un nou llistat de propòsits pel 2026. A partir de les 10 del vespre, aquest any sí que sí. I després de les campanades, Orbitant 2026. La bona música i Tita Fuster t'acompanyaran les primeres hores del nou any des de la ràdio pública.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio. Es vedrà, no hi ha ovnis.
Començant la segona part del programa, anem a parlar d'ovnis. Anem amb la secció d'ovnis.
Avui sí que hi ha ovnis, eh?
Una mica, eh? Què és més marcià que el propi Nadal? Aquesta festa que celebra la bondat humana, el retrobament i la família a base de colesterol i sucre. Així que anem avui amb el gran tema de les festes de Nadal.
I doncs sí, perquè el titular d'esportal xataca.com alerta. Macaulay Culkin se atreve a decir lo que muchos pensamos sobre La jungla de cristal. No es una película navideña. Tot això realment era una excusa per poder posar la cançó de Macaulay Culkin, de la Dilla Russa.
Grans admiradors en aquest programa de la Dilla Russa.
Sí, sí, sí. Però bueno, i és que resulta que el protagonista de Solo en casa es considera a ell mateix com es padrí de Nadal.
Saps que són periodistes, no?, de la Dilla Russa.
Són periodistes, no sabia.
Sí, sí, periodistes que no tenien gaire...
I què fem que no estem muntant la Dilla Polaca?
Aquest és el tema.
Per exemple. Bueno, ara després en parlem. I doncs resulta que el dilema està en dir si La jungla de cristal és una pel·lícula nadalenca o no, perquè també sempre cau en aquestes festes.
Clar, és una gran pregunta. Javi Riera en parlava, la secció spoiler.
Ah, sí?
Sí, la va vendre com a pel·lícula nadalenca.
Ell diu que sí, eh?
Ell diu que sí.
I doncs no li cauria bé ni en Macaulay Culkin ni a la persona que ha escrit aquest article de xataca.com. Perquè aquí diuen que en Macaulay Culkin és que s'ha atrevit per fi a dir el que és una veritat, i és que no és nadalenca per res. I, a més, ho diuen així en l'article. Os pongáis como os pongáis, eh? Vull dir, aquí no hi ha marge d'equivocar-se.
Sí,
sí. I aquest ha dit que no és una pel·lícula La jungla de cristal de Nadal, i diu, no me contradigas. Ocurre en Navidad, pero si fuera el día de San Patricio funcionaría igual.
La veritat és que té un poc de raó,
no? És que té totalment la raó. Diu, pero no podrías hacer Solo en casa en el día de los caídos. No funciona de esa manera. I a xataca.com pues, posen ja, sincerament, té tota la raó del món. I que, bueno, que estan d'acord amb el que diu en Macaulay Culkin, que ell és espadrides Nadal aquests dies. I ha dit així, mi opinión tiene algo de importancia en esta discusión, eh? O sigui, alerta, no li contradigues en Macaulay Culkin, que et romp sa cara. I diuen que en realitat amb això també tenen raó, que si La jungla de cristal fos nadalenca, també ho serien pel·lícules com French Connection, Rocky 4 o Batman...
Returns.
per què passen aquestes festes. Així que...
Clar, bé, és un tema de reflexió. Nosaltres vos ho posem dalt de la taula. És un tema important que podeu comentar. Ja ha passat la nit de Nadal, i és dia de Nadal, però podeu...
En
les reunions que queden, hi ha més dinars, més família, etc., podeu plantejar aquesta qüestió.
Claro.
Quan el cunyat entri allí a sac on bastem, els altres deis, per cert, cunyat...
Tenc aquesta informació per rebatre el teu argument.
Tu pensaràs com jo que La jungla de cristal no és una pel·lícula de l'Elenca. I allí ja, llavors... Clar.
Millor parlar d'això que d'altres coses,
millor
realment.
Millor parlar d'això que no de política.
Però, bueno, nosaltres millor no entrem en aquest debat, però, per si de cas en Macaulay Culkin està desorientat, nosaltres li oferim ara mateix el nostre horòscop, perquè s'acabi de trobar ell mateix. I de Macaulay Culkin, anglès, que es diu Macaulay Culkin,
sí.
Important. Va néixer de Nova York, va néixer el 26 d'agost de 1980. És un actor estadounidenc conegut per ser l'actor principal de Sol a casa. I d'ell és Virgo. Com era Virgo en català?
Verge.
Verge. És que jo sempre ho dic. Jo ho he llegit sempre sa pronto en castellà i m'ho sé en castellà.
Sí, sí, has de llegir sa pronto
en
català, que es diu aviat.
Bueno, diu que per gener, aquest mes de gener, el més important serà amollar el control per recuperar sa pau, eh? O sigui, recupera sa pau, Macaulay Culkin, que estàs una mica alteradet. Has de reflexionar aquest mes de gener sobre fins a quin punt el desig de fer-ho tot bé s'ha convertit en una càrrega, que és algo que se li nota,
sí.
I d'acceptar sa imperfecció sense culpa. Val? En l'amor i en ses relacions socials, diu que si té parella, ara no ho sé si té parella Macaulay Culkin.
No en tinc ni idea.
Però bueno, no li preguntarem, li deixarem intimitat. Però bueno, si en té, et poden sorgir crítiques sutils, silencis o expectatives no expressades.
Tu digue-li,
Macaulay,
si té parella i si és solter, també. Digues les dues opcions.
Perquè igual li canvies, igual talla de repent. I res, has de parlar des de sa necessitat i no des de sa correcció. En canvi, Macaulay, si estàs solteret, pues, et pots sentir selectiu, inclús desconnectat emocionalment, però no és que sigues fred, sinó que és protecció de tu mateix. Ai, pobret. En sa feina, pues, hi poden haver moltes feines, responsabilitats o sensació de que tot depèn de tu, com fer declaracions polèmiques, i si no et sents valorat, has de revisar si tu mateix et permets reconèixer el teu propi esforç.
Està molt bé, eh? Vull dir, ho deixem aquí. Això també val per Macaulay Culkin i per tots els que siguin d'aquest mateix signe.
Clar.
De Soroscop,
aquí sempre
òbviament.
Servei públic.
Sí, sí, aquí servei públic totalment.
Per tots.
Moltes gràcies.
A valtros, sempre.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Molt bé, anem-hi-do amb la secció de notícies increïbles en un dilluns tan polit com avui. Perquè tots els dilluns són polits? Perquè començam una nova setmana, encara que aquesta és la darrera setmana de l'any. Bé, m'estic embolicant, és igual. I vosaltres el que voleu és sentir les notícies increïbles de Irene Roig Francolí. Irene, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, aquí estem per parlar de temes seriosos.
Molt seriosos, eh? Noves tendències de cara al 2026, ara que estem a punt de començar-lo.
Exacte, per si algú vol apuntar-se un nou hobby.
Un nou hobbit, eh? Vull dir que diu, ¿para qué quiero yo un puto enano de la Tierra Media? Per favor, endavant amb el titular, Irene.
Jo quasi preferiria el hobbit, perquè el titular diu així. Nace el hobby dogging, una tendència de salir a passear un perro imaginario.
So I call my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
Però quina meravella de cançó, no la coneixia tampoc. Això és una meravella.
Bé, aquesta cançó té molts anys, eh?
Sí, jo no l'havia sentit, no sé què estava fent. He de sortir més de sa cova, me cago en... El hobby dogging, és a dir, passejar un ca imaginari. Això es diu o bé fer teatre, O sigui, un rotllo pràctic de taller de moviment, saps? O bé està sonat, una de dos.
Exacte, és que és això. O pots fer-ho molt si ets un boig petit i vas passejant el perrete aquest, el pipi max.
Sí.
Pues, un boig petit pot fer el que li doni la gana. Mm. Si ho fa un adult, és això. I ja dius... jo abans entendria, posats a tenir un amic imaginari, que anessin a missa, com s'ha fet tota la vida.
Clar.
Saps? És molt menys lamentable que sortir al carrer a passejar una corretja sense res i xiular-li a un gos imaginari. Jo quasi comprenc més a la gent que vol que li posin una corretja i ser passejats i tractats com a gossos.
Això és un altre tema, eh?
Això és un altre tema. Que això és simplement que vol allargar un poc la narrativa de que et posin a quatre potes.
Clar.
Això ho entenc perfectament. Sí, però sí. L'altre... a Alemanya tenim gent que està participant en els típics circuits que són per ensinistrar cans en curses d'obstacles, però sense ca. Vale? Que tu els veus i dius, bé, no, fan esport, s'estan moguent. Però potser
però
un gimnàs
fan? Agafen,
en silenci.
Agafen sa corretja i passegen sa corretja.
Sí. I van fent els obstacles com si duguessin un ca, però són una persona amb uns conos.
Ja.
I els veus pels parques, li donen ordres, s'aturen perquè el gos faci caca. I jo me pregunto, van també amb sa bossa de plàstic i recullen una merda? No sé.
Supos que sí, no?
Supos que sí, que se caguen ells per haver de recollir alguna cosa. No sé. Total, ja no estan bé. A veure... Bàsicament, són persones que si aquesta moguda no hagués sortit a TikTok, estarien pensant en tancar-les a un psiquiàtric o que fessin un programa de Baby TV. El canal aquest de coses psicòtiques, però que com que són per nadons,
sí.
Pues estan bé. És més o menys la mateixa energia. Està boig o programa per nadons. I si això et pareix que és una malaltia... He de dir que no és la pitjor, perquè a TikTok també hi ha gent que compra nadons de joguina hiperrealistes i s'enumeren a si mateixos mamàs i papàs i els cuiden i els passegen. I a vegades estan, no, se me ha puesto enfermito, però hi ha molts de latinos que tenen aquestes... ses bebès aquestos, és terrible. I com surt a TikTok, no és esquizofrènia, és moda. I surten psiquiatres i psicòlegs per xarxes dient que et pot ajudar.
Et pot ajudar a què?
No sé, també ses drogues et poden ajudar.
Vull dir que, no, en sèrio, no són psicòleg ni psiquiatra. Que enduguen a psiquiatra ara mateix aquí. Vull dir, això, en què t'ajuda, això? A passejar un ca o tenir un boix que no és real però que ho pareix?
Ei, te surts en el carrer, supos que aquestes... Abans estàs tancat en una oficina, que això és el que et fa que se te'n vagi sa olla, i després sí. Pues, vols passejar un ca imaginari.
Ostres.
I això, algun, sa pandèmia ho va fer i bé que li van fotre sa bronca.
Clar.
Perquè sortien a passejar un gos de mentida.
Clar, normal.
Jo estic per, no sé, posar una de moda, passejar un cagarro amb un llacet i dir-li Pepito.
Per favor, Irene, no ho facis, perquè tu et penses que és broma. Però
i després
igual,
algú ho farà,
clar,
sí.
Exactament. És que igual fas un vídeo, el poses a Insta o a TikTok, saps, fent això, es posa de moda i de repent ets un gurú i tens seguidors. I tu no volies fer-ho.
No, jo no vull ser aquest tipus de guru.
Clar que no, clar que no. Moltes gràcies, Irene Roig-Francolí. Bé, ara que estem tancant l'any, estaria bé convidar l'any 2026 a la gent a tenir una mica més de coneixement. De seny.
Un poquet, tampoc
un poc,
tant.
Un poc,
lo just i necessari.
Exacte. No tant de seny com per arribar a ser avorrits, però no tan idiotes com per arribar a ser tan divertits. Gràcies, perquè li deixau a Irene sa feina, li deixau massa fàcil. Digues que no.
Exacte.
Digues que no. Moltes gràcies, Irene Roig-Francolí. Bon dia.
Adéu, bon dia. What the fuck?
Get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.
Get up. Get on up. Practica el desperting amb IB3 Ràdio. Get on
up. 1, 2, 3, 4. Això és James Brown. Estem avui, com que tancam l'any, ens ha donat com per recuperar clàssics avui, eh? Això és James Brown, Sex Machine, per arribar a l'abans informatiu, quan siguin les 6 i 40 minuts. Like a sex machine. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia. A les 6 i 40 minuts d'aquest dilluns 29 de desembre, dia en què totes les Balears estan en avís groc per pluges i tempestes, us explicarem que l'arquitecte i l'aparellador de Sant Llorenç d'Escardassà, a més dels bombers de Mallorca, han d'avaluar avui de matí el soterrani i el bloc d'apartaments de Sa Coma afectat per un incendi dissabte. A l'espera de que diuen avui els tècnics, una cinquantena de veïnats romanen al poliesportiu municipal o a apartaments facilitats pel consistori. Durant l'informatiu parlarem d'autònoms, perquè les Illes són un dels territoris de l'Estat amb aquesta classe de treballadors, només per darrere Galícia i Castella i Lleó. La protecció social, la facturació digital i el sistema de cotització són els temes que més preocupen en vista del proper any. I encara d'economia destacaran que per la nit de Cap d'Any ja fa dies que no queden entrades per les principals discoteques d'Eivissa, igual que a molts esdeveniments previstos a Mallorca, sobretot a la zona de Palma. En clau més local, ens fem ressò de que els quintors de Sineu hauran de pagar els desperfectes causats la nit de les Innocentades. L'Ajuntament qualifica els actes com a vandàlics i anima a denunciar els particulars afectats. I a Inca també vos explicarem que hi ha hagut un atac vandàlic, en aquest cas a la seu del Partit Popular. Així mateix, i com cada dia, vos aproparem les notícies més destacades de la crònica estatal i internacional. Avui destacam que el president dels Estats Units i el president d'Ucraïna, Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veuen més a prop un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Tot això, però també de cultura, esports i altres qüestions, en parlarem a l'informatiu matí. Serà a partir de les 7 en acabar el primer vol a Formentera.
Viu el Nadal més màgic a IV3.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IV3 Ràdio.
Sí, senyors, començam la tercera part del programa. Ho fèiem amb bon ritme d'una gent que es diuen High Ride Company, una nova formació de blues, rhythm and blues, rock and roll, boogie-loo i coses paregudes que ha nascut a Mallorca, fabricada amb gent, però, que ja té una mica d'experiència, una mica bastant, d'experiència damunt de les seues esquenes. High Ride Company acaben de llancen aquesta setmana el seu primer disc, que es diu Ride with the Company, 100% música americana, música d'inspiració americana, 100% gravat en anglès, crec que 100% fet a Mallorca. El 2 de gener surt el disc en plataformes, el 4 estan diumenge en directe, crec que estaran tocant-lo en directe, crec que a Petra, ara en corregiran, si m'equivoc, i nosaltres ja l'estem escoltant aquí, el primer vol a Formentera. Tenim a l'altra banda de fil telefònic en Jordi Álvarez. Com estàs, Jordi? Guitarrista, oh. Guitarrista i líder de High Ride Company. Com va sa cosa?
Pues molt bé, molt content d'estar aquí amb altres.
Molt bé. Pinta bé, no, això? O què?
Sí, home, clar, sempre és una bona notícia, no?, presentar un disc i més com està la cosa avui en dia, que tot és amb la intel·ligència artificial, i quan fem servir la intel·ligència, diguem, humana entre nosaltres, i sí. Més amb un grup, pues, estem d'enhorabona, clar que sí.
Aquí heu gastat només intel·ligència humana.
Sí, sí. I intel·ligència esforç i molta passió. Això és el que...
Jo t'he presentat com a líder i guitarrista de High Ride Company. Conta'm una mica, però, qui sou el grup que us presentava en formació de quintet.
Sí, és un quintet. Bueno, això de líder no m'agrada massa, però
com,
bueno, sí.
Com que no?
És una democràcia, això. Som cinc i tots aquí tirem del carro, clar que sí. Però bueno, sí que una mica, diguem, que la idea de formar la banda va ser meva.
Sí.
I vaig juntar, pues, a la gent que crec que és la més adequada per a aquesta formació. I la veritat que estic molt content d'aquest nou projecte que va arrencar ara més o menys fa un any. I tenim a Na Fama Femenia, que és... Bueno, la presentaré a la darrera. Vinga, farem... Començarem per la bateria, que és en Pere Sunyer, guitarrista i bateria de rock and roll i blues clàssic aquí a Mallorca, un fenomen. Vaig a l'Arnau Parelló, que va començar... les seves andadures, diguem, al blues via als anys 90, inclús tocant amb Blues Devils, el primer baixista de Blues Devils. Després tenim en els teclats en Cristian Krivorupko, un jove argentí, jove, dic jo, de 50 anys, que ha viscut molts anys a Eivissa i ara viu a Mallorca.
Sí.
I jo tocant la guitarra i fent coros. I a la veu, pues, l'estrella, que és Na Fama Femenia, que és una cantant impressionant, amb un potencial de veu i una veu bestial per aquest rotllo.
L'estàvem escoltant ara mateix.
Quan la vaig sentir vaig dir, això té que ser sa cantant. No?
Això de ser era sa cantant que necessitàveu. Escolta'm, nerviosos davant sa presentació d'aquest pròxim dia 4, serà sa primera presentació en directe. Jo he dit que era Petra, m'he equivocat o m'ho estic inventant?
No, s'ha acertat. El Teatre de Petra, el diumenge dia 4, a les 6 de Sala Baixa.
Molt bé.
Aquest nou disc. I altres cançons, que, evidentment, serà un...
Primera presentació en directe.
Sí, serà el primer dia que toquem totes les cançons del disc, diguem, completes, sí, sí. Serà com la posta de llarg, sí, sí.
Hi haurà convidats especials. Conta'm una mica com serà el concert.
No, bàsicament serà el quintet, i ja t'he dit, tocarem totes les cançons del disc i algunes altres que completaran el repertori. I, bueno, en aquesta presentació ens fa il·lusió, pues, que vingui la gent, no? Perquè crec que és un bon espai, el Teatre de Petra, ja he tocat amb altres formacions allà. És un espai fantàstic, sona molt bé, i a més tenim un molt bon tècnic, un bon equip de treball, i crec que serà un bon concert per a veure, i a més la gent se'n pot endur el disc en format CD, en format sí. Descàrrega digital, i sobretot un bon concert a les espatlles. No?
Però sou de Petra, Valtros? Algun dels membres del grup sou de Petra o d'on sou?
No. Nosaltres, mira, som tots estem tots a un radi de vamos, super, super poc, perquè jo visc a Maria de la Salut.
Sí.
Na Fama i en Pedro viuen a Santa Margalida i en Arnau i en Cristian viuen a Llubí. Vull dir que estem allà en Triangle de les Bermudes de Ritme en Blues total. I Pedro, pues mira... Tinc el director del Teatre de Petra, en Josep Lluís, que sí. És molt, molt, molt amic meu i sempre m'apoya i, bueno, me va proposar fer la presentació allà i, evidentment, pues, com no podia ser d'altra manera, pues, hem acceptat perquè és un lloc fantàstic. A més, estava ben al centre de Mallorca, pot venir gent de tot arreu i crec que és un bon espai per fer música i qualsevol espectacle allà.
Escolta, feis música, aleta, perquè feis música per ballar, eh? Vull dir,
sí,
música molt ballable. La cançó que m'ha arrencat és molt ballable. La gent que li agradi ballar així rock tradicionalment o swing, aquest tipus d'històries, podria arribar a enganxar-s'hi bastant. Igual li treuen ses cadires fora en el teu amic de Petra.
Sí, haurem d'omplir els passadissos del teatre. Sí, sí, bàsicament música de ballar. Són rhythm and blues, soul... Clar. I rock and roll clàssic, són tot cares bé, temes molt, molt, molt potents dels anys 50 i 60, ben triats i són tots de moure, sí, de moure les sardilles, sí.
Escolta, la darrera vegada que et vàrem entrevistar, Jordi Álvarez, la darrera vegada que et vàrem entrevistar en aquest programa, ja fa uns quants anys, és perquè traies disco amb Big Yuyu, que era una banda també de blues, no sé si exactament en aquesta línia, però també amb música d'arrel americana. Què ha passat amb Big Yuyu, que era un grup que tenia una trajectòria, a més, llarga? Ha desaparegut, el grup? O tu te n'has anat simplement i ja està?
No, després de vam estar 20 anys junts, vam treure 5 àlbums, vull dir que un d'aquests àlbums el vam presentar aquí, com ja dius.
Sí.
I bueno, com passa moltes vegades, pues, bueno, les coses se van desgastant i, bueno, jo, al fi de cap, tothom tenia ganes de fer projectes nous i coses noves i vèiem que era un bon moment per deixar-ho. Havíem tret un disc fantàstic, el darrer que vam treure, que és una meravella i crec que, bueno, una mica... A tots ens ha anat bé, també, una mica d'aire fresc, no?, i altres projectes, evidentment.
Quin públic té a Mallorca, en particular, les Balears en general, o inclús en Espanya en general, sa música d'arrel americana, o, diguem, autèntica, sense gaire reinterpretacions, tampoc, com practicau des de High Ride Company?
Doncs te diria que és un públic que, encara que no ho sembli, és molt extens, perquè la música que fem nosaltres, per exemple, quan toques un festival allò al migdia, no?, posa't una plaça, allò un escenari gran, i veus que a la primera fila hi ha nens allí ballant, vull dir, nens de 3 a 10 o 10 o 12 anys ballant, perquè és una música molt, molt natural, vull dir, és una música que és quasi tradicional, jo diria. Mm. Llavors també hi ha públic de mitjana edat i després també hi ha gent gran de 60, 70 anys, 80 que els agrada aquesta música, perquè és la música que escoltaven per nens joves. Vull dir que és un públic bastant extens i realment al nostre país hi ha tradició i hi ha sortida per això. Vull dir, hi ha un públic nombrós, no? No és allò tampoc una música molt residual encara que ho pareixi, no? Com que és també festiva i això, doncs, bueno, és... Crec que hi ha un públic bastant extens.
Home, i tant que és festiva, però això t'ho deia, que vull dir que igual les butaques del teatre de Petra acaben en el carrer. Per això t'ho deia. I a més, hi ha gent que ho balla molt bé, eh? Vull dir, encara avui en dia,
sí,
és espectacular. Rock and roll, per gent que ho sàpiga ballar bé, swing, jo què sé, swing fins i tot està de moda avui en dia.
Sí.
Jordi Álvarez, en quin format es presenta el disco? Quin ha estat el procés de gravació? Recordem que aquest 2 de gener està en plataformes, no sé si estarà ja en CD, perquè em comentaves alguna cosa de CD, si no ho he sentit malament.
Sí, mira, bueno, el disc està fet aquí a 100%, com has dit, a Mallorca. El van gravar al meu estudi, allà a Maria de la Salut.
Sí.
I està masteritzat per un bon amic meu argentí, que ja no viu aquí, està a Argentina, que es diu Nando Salazar.
Sí.
I, bueno, vam decidir treure un format físic, que tot i que pareix que està obsolet, doncs, bueno, molta gent que escolta música encara té el CD. No? Hi ha molta gent que diu, no tinc el CD, però me l'enduré per record.
Però,
bueno,
però CD, eh?
No, més que no, per tenir... Sí,
no vinil. CD, no,
sí,
vinil.
Sí. No, en vinil, de moment, no tenim pensat més en van tal vegada fer una edició en vinil, però de moment l'hem tret en CD més que ara per fer una presentació que la gent se pugui endur algo físic a casa seva, no?
Molt bé.
Bueno, també perquè ens agrada el tema de la portada i tot això, i tenir algo que puguis palpar, no?
Clar, jo en els Reis els hi he demanat enguany un vinil. O sigui, un tocadiscos.
Pues mira.
A veure si cola.
Pues venga.
Sí, perdona'm, que t'he tallat per temes personals. No. Era per dir-ho i a veure si sa carta arriba més lluny i que no ho fas a ràdio.
No preocupi. Estarem pendent d'això. Si he fet bonda, arribarà, vamos.
Sí, però no n'he fet sempre. Jo...
Bueno.
No sé si n'he fet prou. Jordi Álvarez, quin futur, quins plans tens per The High Ride Company? No sé si estàs ficat en més projectes musicals, perquè tu ets un músic més molt inquiet. Ara, evidentment, és aviat per fer projeccions, perquè el disco encara no ha sortit en el carrer, però bé, ja l'estem sentint aquí i els quatre el presentau en directe. Quina idea teniu? Quins plans teniu?
Bueno, el disc ja, diguem, ja està movent-se fa temps. L'estem enviant a promotors de festivals i productores d'arreu del país.
Sí.
Bueno, presentar una mica aquesta proposta nova, perquè creiem que és vàlida i és molt possible que ens surtin concerts a fora de Mallorca,
Mallorca. Quina està sense resposta? En teniu algun de confirmat?
De moment no hi ha res confirmat, però hi ha coses que poden sortir. Així que, bueno, estem il·lusionats i amb Manco, pues, creiem que el projecte està ben preparat. Vull dir, el directe són són solvents, disfrutem de tocar, la gent disfruta escoltant, vull dir que és una cosa que funciona i estem... Sí, per nostra part estem preparats, vull dir, tenim els dies, tenim les cançons, tenim el directe, vull dir, només falta que ens donin l'oportunitat de demostrar-ho i crec que és una bona formació per tenir en compte d'aquest tipus de música al nostre país avui dia.
Clar, després es tracta de tenir tots els membres del grup i que puguin tocar realment el dia que surtes es bolo en concret, no? Perquè no sé si tu et dediques a la música professionalment al 100% o tots us hi dedicau, però normalment és molt complicat aquest tema i a les Illes la gent es dedica a la música i també fa una altra cosa a la vegada.
Sí, bueno, del grup en concret som l'únic que s'hi dedica 100%. Mm. Els altres tots tenen altres feines professionals, però bueno, són tots professionals, vull dir, toquen com a autèntic sac, vull dir, no, això no és el problema. Però sí que a vegades és el que dius tu, no? Que a vegades combinar que tots puguem quadrar aquest dia és complicat a vegades. Però bueno, sempre són concerts amb antelació i quan hi ha una data i podem quadrar tots, pues, per suposat allò queda apuntat i allí som com a claus.
Tu ets guitarrista i líder del grup, encara que diguis que no. Ets molt maniàtic de les guitarres, perquè, clar, tu toques, la teva base és el blues, jo crec que és l'instrument per excel·lència del blues, probablement és la guitarra, no? Sense menys tenir en les bateries, els baixistes i tota l'altra gent que ja està ficada, però l'instrument per excel·lència del blues és probablement la guitarra. Parla'm una mica, tens moltes guitarres? Ets molt maniàtic de...
Molt
fetichista?
No tot el que era abans. M'he tornat menys fetichista i en tinc unes quantes, no t'enganyaré, però vull dir, realment tinc el que de més té, el que realment em faig servir, no? Tant a l'estudi com en directe, perquè tinc diverses formacions, llavors, pues, amb una formació, pues, una acústica o una guitarra ressonadora, l'altra formació, pues, una guitarra elèctrica i, bueno... M'agrada tenir una mica eines per poder fer feina, no? I desenvolupar la feina ben feta així, som un poc maniat i m'agraden les guitarres bones.
Els músics ho solen ser, eh? Teniu tendència.
Sí, en què més
estàs, per anar tancant l'entrevista ja, Jordi Álvarez, en què més estàs ficat a part de High Ride Company?
Pues mira, tinc un projecte en solitari, que és, diguem, és el que ara mateix més estic fent feina.
Sí.
Es diu Mojo Hand, és tot bàsicament blues, molt clàssic, amb guitarra quasi acústic i guitarra veu i un Stonebox, que és una caixa de cigars abans, que duu com una espècie de micròfon, i que em posa en el peu que faig així com a patades, faig una mica el que és el beat, no? El ritme de la cançó.
Clar, que guapo, no ho he vist mai.
Aquest, pues mira, és un dia que toqui, has de venir.
Molt bé.
Sí. És com més que convidat. I després tinc un trio que també he muntat enguany, vull dir, tot és d'enguany, fresco. Un trio de... diria que més rockero que bluesero, però hi ha blues també, per suposat. Amb un bateria i un guitarrista argentins, Juan Pablo Palmucci i David Saldavini, que es diu Electric Mood, i també estem preparant, també gravant i preparant per treure també nou material i estem ja també, doncs, actuant per Mallorca i per fora, clar que sí.
Jordi Álvarez.
Tinc diverses coses sempre relacionades amb el blues, clar, que és el que a mi m'amou.
Jordi Álvarez, idò, el blues jo crec que sempre funciona, eh? Vull dir, ja és clàssic, ja no és ni vell ni nou. No és ni antic ni nou. Té tant de temps que, d'una manera o l'altra, sempre funciona. I si no l'heu sentit, i no us agrada, és que no l'heu sentit prou. Jordi Álvarez, un plaer, molta de salut. Recordar High Ride Company aquest diumenge, gran presentació del seu primer disc titulat Ride with the Company, un títol també amb esperit molt clàssic, en el Teatre de Petra. A partir dels 2 de gener, l'àlbum estarà en plataformes per la seva adquisició. És el disc de la setmana aquí, el primer vol a Formentera. És el primer disc de l'any, per cert. Molta de salut. Bon dia.
Salut i gràcies a vosaltres.
Bon dia i salut. Era Jordi Álvarez, de High Ride Company. Tancarem el programa justament escoltant aquesta banda mallorquina de música d'arrel americana. Això es diu It's Only Takes. La cançó ens servirà per arribar a les 7 a l'abans informatiu d'IB3 Ràdio. It only takes a little time for doubt and change your mind, to walk on by and miss the sign you're gonna find. It only takes a little time. Són les 7.